9 i 32 minuts comença la tertúlia del Gall del Monestir en format retuït perquè hem tingut l'entrevista electoral que avui era torn per al Partit Popular. Tenim amb nosaltres a l'estudi Ramon Bernils, Carles Brugueroles de Convergència i Unió, Jordi Carreras del Partit Popular, Pere Soler del PSC, Roser Casamitjana d'Iniciativa i també Guim Pros de la CUP. Molt bon dia al 5.
Bon dia.
Voldria parlar amb vostès del Pla d'Inclusió Social. Ahir vam tenir una presentació amb presència d'entitats de la ciutat. A Cugat.cat hem destacat la següent dada. El 30% dels santcugatencs encastats per aquest pla d'inclusió social admet que té problemes per arribar a finals de mes i prop d'un 45 assegura que no pot estalviar. Com deia, aquestes són algunes de les dades que ha revelat l'informe. Una de les seves responsables d'aquest projecte ha parlat en aquesta presentació i ha explicat també que l'informe detecta que la Floresta i les Planes són les zones més afectades per la pobresa a Sant Cugat. Recordem que aquest pla d'inclusió social va tirar endavant amb 154 mesures compartides entre l'administració local i les entitats i el text té vigència durant 2 anys i s'estructura en 8 eixos. L'objectiu és garantir la cobertura social bàsica a tota persona o família que ho necessiti. Si algú vol conèixer més detall del pla, doncs pot anar a la web de cuba.cat i veure les diverses mesures que s'inclouen. Els demanaria una valoració d'aquest pla d'inclusió social i sobretot d'aquesta dada que he dit al començament. El 30% dels santcugatencs tenen problemes per arribar a finals de mes. Carles Brugueroles, de Convergència.
Bon dia.
I Unió.
Doncs sí, efectivament, són dades que, bé, que posen de manifest i que concreten quelcom que tothom percebem, que és que hi ha moltes persones a Sant Cugat, moltes famílies, que tenen dificultats. És quelcom que es percep amb claredat als serveis socials de l'Ajuntament, al servei d'ocupació, en molts altres àmbits, i és el principal focus de la d'atenció i de dedicació, doncs, de la major part de les àrees de l'Ajuntament, i dic això amb el sentit més ampli del terme, incloent govern, oposició, staff tècnic, staff administratiu, i nosaltres essencialment el que estem treballant és perquè aquestes coses, doncs, impactin el mínim possible amb la societat, perquè la conjuntura és molt complicada, i per tant jo crec que hem de saludar aquest estudi, que és un estudi molt transversal. No l'hem d'associar al govern municipal, l'hem d'associar, jo crec, que al conjunt del consistori, i sobretot posa molt en valor la participació que han tingut les entitats que estan en el dia a dia i en primera trinxera fent atenció a totes aquestes persones i aquestes famílies, doncs, que travessen aquestes circumstàncies, no? Perquè elles són les que tenen la informació de primera mà. És, crec que és un estudi que està ben estructurat, els 8 eixos, doncs, atenen i treballen les qüestions que realment cal treballar i que proposa un ampli paquet de mesures que abasta diversos àmbits i que en definitiva jo crec que ens ajuda a estructurar i alinear tota aquesta tasca que tots estem compromisos amb la nostra ciutat.
Partit Popular.
Sí, jo crec que el sol fet de que s'hagi fet un pla d'aquesta naturalesa, que com acaba de dir el senyor Brugueroles, doncs inclou a totes les forces de Sant Cugat, és molt positiu, no? Jo crec que és una de les coses, l'esforç i la dedicació en aquesta tasca, doncs és una de les coses bones que té la crisi, és a dir, que la crisi econòmica, la crisi que hem patit tots aquest temps, que és dura per tanta gent, per tots d'una manera o d'una altra, per tothom, doncs també té els seus aspectes positius, i un dels aspectes positius és justament l'esforç per ser solidaris, l'esforç per fixar-nos a tots amb la gent que ho passa pitjor, amb preocupar-nos a tots de que no hi hagi ningú que es pugui quedar, doncs, en un estat d'inanició o de total pobresa, no? De manera que quan aquest estudi representa un esforç en aquesta direcció, em sembla molt positiu i serà bo, sens dubte, per la ciutat i particularment per la gent que més ho necessiti, no?
Pere Soler, del PSC.
Sí, aviam, fem una intervenció molt en la línia de quan es va presentar el plan al ple, que això ja fa cosa d'un parell de mesos. Nosaltres vàrem ser molt crítics amb el pla d'inclusió social. El nostre enfocament hagués estat des d'una altra perspectiva, i així ho vàrem comentar. Tot i així, vàrem creure que era important que Sant Cugat es dotés d'un pla d'inclusió social, i per això vam fer més de 40 esmenes, bueno, al·legacions al pla d'inclusió, de les quals el 90% van ser assumides per l'equip de govern, i per tant satisfacció d'haver pogut treballar, d'haver pogut redireccionar en algun sentit en el pla d'inclusió social, no? Abans, al començament, deies dues dades, que són el 30% té dificultat per arribar a final de mes i el 45% de la població no pot estalviar. Hi ha una altra dada que sembla que sigui molt similar, però és la capacitat de fer front a despeses extraordinàries, i aquesta dada no sé si va sortir ahir, però també està en el municipi. Aquestes dades reflecteixen que Sant Cugat no està tan dispers de la resta de l'àrea metropolitana com indica l'enquesta de condicions de vida i hàbits de la població que realitza anualment per l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. I per tant, ens indica que Sant Cugat, doncs, amb tendències, diguéssim, amb nombres absoluts i percentatges més baixos, però segueix la mateixa tendència que la resta de la població. Per tant, què ens diu? Que Sant Cugat és una illa, però no una illa solitària, sinó amb les mateixes tendències que la crisi. A veure, quina és l'oportunitat del pla d'inclusió? L'oportunitat del pla d'inclusió ara no és l'adequada. El pla d'inclusió s'hagués hagut de començar a treballar el 2010 i tancar-lo el 2011 per poder fer front a la crisi. Ara, quan s'assembla que diuen que hi ha brots verds o que hi ha possibilitats de començar a respirar una mica, es treu un pla d'inclusió limitat i curt. Limitat en el temps perquè ens limita a final de mandat, cosa que nosaltres ja vàrem dir que creiem que havia de traspassar mandats i per tant lligar al proper govern de la ciutat, i curt en qüestió d'ambició. Nosaltres volíem plantejar un pla amb una ambició molt més superior que l'actual. En tot cas, la darrera dada, a ningú se li escapa que citar que la Floresta i les Planes són qui pitjor pateix la crisi, home, qui més qui menys viu a Sant Cugat, de ben segur els hi pregunten quins són els districtes que estan més perjudicats i se'ns en van amb aquestes, perquè la realitat social de les Planes i de la Floresta i del Monestir, que tot i així no ho van dir,
però
també està molt a la part.
Iniciativa.
Bé, nosaltres ja vam dir des d'un primer moment, ho vaig recalcar també ahir, que potser el plan pecava a vegades de poc ambiciós o de poc agosarat, i evidentment més o menys la meitat de les proposicions que recull són coses que ja està fent actualment l'Ajuntament, i doncs el que sí que es fa és posar-ho en solfa, arranjar-ho, endreçar-ho, etc. Jo crec que no ens ha de sorprendre que hi hagi un 30% que té problemes per arribar a final de mes, si sabem que des del 2000, no sé si des del 2008 fins ara, doncs hem passat d'un atur de 2.000 i alguna persones a 4.000. Per tant, jo penso que això s'ha de traduir d'alguna manera. També jo penso que cal pensar que molts d'aquests aturats, diríem, poden ser professions liberals o autònoms, que per tant doncs, encara la cosa pot ser més complicada. I l'altra cosa és pensar, i també es va dir ahir en el pla d'inclusió, que molta de la gent que treballa a la nostra ciutat ho fan el tema serveis. Per tant, una vegada més, jo penso que, tot i així, molta de la gent que està treballant ho fa en treball més o menys precari i més o menys mal remunerat. Jo crec que, de totes maneres, el que ja vaig valorar del pla és que doncs, és un pla molt transversal, que hi havien participat moltes entitats, que tots els grups polítics vam poder dir la nostra, que, com ha dit el Pere i es reafirma, es va fer un esforç per acceptar pràcticament totes les esmenes que es van presentar des dels grups de l'oposició, que es va fer un esforç, jo crec, tant des de l'equip tècnic com des de l'equip de govern, d'arribar a un consens amb tots els partits. I per tant, doncs, jo penso que ara el que ens toca a tots plegats és vigilar que aquestes 154 propostes es portin a terme el millor possible dins d'aquest any i mig que pràcticament ens queda, perquè teòricament acaba el 2015.
La CUP, i tancarem aquesta ronda inicial.
Sí. Jo crec que per parlar de la dada que has donat tu al començament o d'altres, ho vaig dir ahir quan es va fer la presentació pública i ho repeteixo, jo crec que el pla és més enllà de la importància que té, que la té, jo crec que és té una cosa bona, molt positiva, jo crec, i això jo crec que se li pot dir a l'equip de govern, perquè és d'agrair. És un pla que implica una dosi d'autocrítica molt important, perquè que et posin aquestes dades damunt en un paper i quan ets tu qui gestiona la ciutat, ostres, implica que reconèixer que hi ha coses, i no estic dient que sigui només culpa de l'equip de govern, és evident, però implica que hi ha coses que és evident que no s'estan fent bé. I per tant, jo crec que és valent assumir un pla d'aquestes característiques amb aquestes dades és valent, i crec que és el primer pas per intentar solucionar-les. Estic d'acord amb el Pere quan deia que segurament el pla s'hauria d'haver fet bastant abans del que s'ha fet, i per una altra banda, ja ho hem dit diverses vegades, però el Jordi plantejava el tema de que la crisi com a part positiva té el fet de que sembla que hagi aparegut la solidaritat, o
nosaltres ho hem dit sempre i ho seguirem dient. El pla d'inclusió social i d'altres plans d'aquestes característiques els veiem com pedaços segurament o segur vagin necessaris, però entenem que més enllà de l'assistencialitat o la solidaritat individual, etc., el que cal són canvis estructurals i això implica canvis profunds més enllà de la feina que pugui estar fent Càritas per posar un nom, la Creu Roja, o el que fan falta són canvis profunds, el que fan falta és aprofundir en drets socials que segurament veiem retallats, el que fa falta és deixar de retallar en sectors bàsics de la societat i això jo crec que s'escapa, va més enllà de la solidaritat momentània o a banda de que ens trobem amb un... És veritat que ha baixat l'atur, com comentava la noia aquella ahir, però també és veritat que durant anys i anys ens podem trobar amb un atur estructural que no baixi del 20%, i això, ostres, no és preocupant, és que és molt, molt greu. Per tant, benvingut sigui aquest pla i jo crec que ens hem de felicitar tots que hi sigui, però, evidentment, el canvi ha de ser profund.
Més comentaris? Algun afegitó?
Aviam, en Pere deia, Sant Cugat presenta les mateixes tendències que la resta de municipis, és possible que amb tendència efectivament hi hagi molts paral·lelismes. Sí que és veritat que Sant Cugat, i tu mateix utilitzaves aquesta expressió, no? Aquesta idea d'illa, d'oasi, no? Sant Cugat és un sistema que és obert.
Illa és una cosa, oasi no és una altra,
Illa.
No, illa és un terreny. No, però plantejo... aïllat, un oasi, vaja.
Ho plantejo en el sentit que efectivament nosaltres ens veiem immersos en una conjuntura que és molt superior. I que per molt bé que puguin anar, o sigui, és que algunes coses que poden tenir doncs uns indicadors molt positius aquí a la ciutat, és evident que no es dona l'abast per recollir totes les necessitats que la societat tindria, no? És una altra cosa que m'interessava molt posar l'accent, és que moltes d'aquestes persones, aquest 30%, aquest 45% que mencionaves, són persones que tenen feina. I aquest és un dels drames de la crisi. Que moltes famílies, que fins i tot els dos membres, diguem-ne, si és que és el cas, poden tenir feina i no obstant això tenen dificultats greus per arribar a final de mes. I això és producte de que amb ratis d'atur tan elevats el mercat tendeix, el mercat i decisions polítiques també, tendeixen a empitjorar les condicions laborals, no? I estem en una línia molt clara de precarització. I aquest és un problema greu, és un problema greu. És tot això que en diem de la devaluació interna que s'està fent amb càrrega directa sobre les famílies. O sigui, es podrien haver reduït, no sé, per fer devaluació interna es podrien haver reduït les cotitzacions socials, no? I que l'Estat hagués assumit almenys una part del cost, no ho ha fet, al contrari, l'has elevat, i la càrrega de la devaluació interna està anant directament sobre el benestar de les famílies. Això em sembla molt greu i no es pot deixar de mencionar en aquest moment. I després també, acabo, ho dic perquè sentíem la paraula solidaritat, no? Jo crec que és un tema també de model de societat. La societat no la podem construir sobre paraules com solidaritat o misericòrdia, per utilitzar una altra paraula que s'utilitza poc aquí, però per exemple als Estats Units s'utilitza molt, sinó amb la paraula que és, per mi, al nostre entendre, la correcta, que és justícia, social, És a dir, no és una qüestió d'una voluntat activa d'algú que temporalment vol perquè no sé què, perquè pobret ho està passant malament. No, escolti, és que si vostè hagués nascut en les circumstàncies d'aquell altre, probablement estaria en la mateixa situació, no? I el que hem d'intentar és que com a societat hem d'intentar, jo crec que tots estem d'acord, però ho dic per una qüestió terminològica i de precisió, no és una qüestió de solidaritat o que també, però és bàsicament que nosaltres com a responsables públics hem de buscar això, esquema just.
Partit Popular i fem una... Sí, la CUP, Unió Democràtica d'acord.
Amb el Carles, totalment d'acord amb el que acaba de dir.
Partit Popular, que havia demanat un torn, i fem una ronda més, si volen.
Sí, sí, no, jo comparteixo el que diuen tots dos, no? És normal, o sigui, no es tracta a la societat, el primer que té d'haver-hi, s'ha de buscar la justícia social, que les estructures, que deia el Quim, siguin el més justes possibles, que no hi hagi una explotació de l'home per l'home, tantes coses, no? Però el que hem de tenir present és que sempre, sempre, doncs tindrem persones que estaran en situació de precarietat material. Ha sigut així sempre al llarg de la història, inclús a les societats més pròsperes, probablement les més pròsperes són les actuals, i seguirà sent així per la pròpia naturalesa de l'home, no? I no és un problema de les estructures, és un problema de les limitacions que totes les persones tenim, i per molt justes que arribessin a ser les estructures, que no ho seran mai absolutament per molt empenyo que hi posem, que ho intentarem, perquè la injustícia no neix de la societat, sinó que neix de les persones quan som injustos amb el veí i quan som injustos amb el conjunt dels ciutadans quan es tracta d'una injustícia d'un governant, no? Per tant, la solidaritat sempre serà important, sempre serà necessària, no solament la justícia, sinó també la solidaritat, i això és el que jo deia que té de bo la crisi, no perquè ho fem solament a la crisi, sinó perquè tindria que ser sempre així, que la societat està pendent d'aquells que, per les raons que siguin, siguin quins siguin els culpables, doncs s'han trobat en una situació precària i de misèria, i té d'atendre'ls, siguin quines siguin les causes, El dia, si algun dia resulta que no hi ha ningú que ho necessiti, fantàstic, però sempre n'hi haurà.
PSC?
Sí, jo crec que amb el discurs que estem dient tots ens posaríem d'acord, no? La nostra les ganes de servei públic és precisament això, no? Intentar portar la societat al millor i fer que les persones, doncs, que ho estan passant malament, doncs, ho passin menys malament. I per tant, tots els discursos de solidaritat, amb els matisos que deia el Carles, està totalment d'acord, també comparteixo amb el Guim, que estic d'acord amb el Carles i que no serveixi de precedent. No sé si queda gravat això, però...
Sí, però no passa res.
Tot i així és, no comparteixo l'anàlisi de que no té res a veure amb l'estructura, sinó més aviat amb l'ésser humà, no? que és aquell discurs de que perquè hi hagin rics han d'haver-hi pobres, no? En definitiva, ve a dir això, no? Però jo sí que penso que és un fet estructural, no? I clar, xoca molt que precisament quan la població té més necessitat de que aquesta estructura sigui forta per poder d'alguna manera complimentar les seves mancances familiars en el moment de crisi, és quan les estructures s'han caigut. L'estructura, l'Estat, no? I com han caigut? Doncs evidentment, com ho apuntava abans el Guim, han caigut a través de les retallades. De la retallada social, retallades al servei social, retallades a l'educació, retallades amb sanitat, etc, etc. Per tant, quan més estructura necessitem per fer que aquesta balança de justícia social no acceleri i augmenti les desigualtats, és precisament quan ha fallat l'estructura. Jo veig que el programa els està apuntant, suposo que m'apuntarà que aquí ens va portar la crisi, el govern Zapatero, el govern Tripartit...
Però ja ho veurem després, això.
Però jo penso que ara és el moment precisament de... En comptes de retallar, i ho estan dient ja les noves tendències progressistes d'Europa, que precisament les retallades no han de venir, sinó haurien d'augmentar els pressupostos en serveis socials.
A veure, a mi el que em fa por és que aquest pla, després del 2015, n'hàgim de fer un altre, i precisament n'hàgim de fer un altre perquè efectivament l'estructura no l'haurem canviat, val? I jo crec que aquí hi ha unes coses. Hi ha una cosa que és l'atur, ahir també ens van dir que afecta sobretot a les persones de més de 55 anys, i jo penso que aquest atur esdevindrà crònic, malauradament, per moltes d'aquestes persones. Per tant, és evident que amb una situació d'atur crònic no pot millorar la seva situació econòmica. L'altra qüestió que a mi em preocupa extraordinàriament i que penso que probablement no tornarem a recuperar, l'hem comentat abans, l'ha comentat també el Carles, és la precarietat en l'ocupació. Jo crec que això, hi ha molta gent que treballa i molta gent que té un sou, però realment és com si no el tingués.
Un apunt, el sou mínim interprofessional és de 645 euros si es tenen 14 pagues, 753 euros si se'n cobren 12.
Bruts.
Fantàstic.
I això comparem amb qualsevol país d'Europa.
Per tant, això...
Perdó, que he fet aquesta
introducció. Sí, no, em sembla molt bé l'aclaració i suposo que una mica, doncs, confirma, diríem, una mica això que dic. I l'altra cosa que em sembla que no sols no millorarà, sinó que al revés, vamos a peor, que es diu en castellà, és la desigualtat o les diferències entre les persones. És a dir, cada vegada hi ha més rics i cada vegada hi ha més pobres. I això, per lo que sembla, almenys per lo que em sembla a mi, no té visos d'arreglar-se.
La CUP?
Sí, molt ràpid. No, jo crec que el concepte solidaritat que m'agrada com l'ha transformat el Carles, jo crec que com a societat hem demostrat històricament ja la solidaritat. I com a ciutat, fins i tot, jo recordo fa anys l'acampada per allò del 07 a la plaça de l'Ajuntament, de l'antic Ajuntament, i moltes altres coses. Vull dir que la solidaritat no ha aparegut ara amb la crisi. i jo crec que negar, o bueno, negar no, no reconèixer que la, les desigualtats van intrínseques amb el sistema, és una evidència això, i per tant, quan, jo crec que quan parlem de canvis profunds i de canvis estructurals ens en referim a això. I jo volia aprofundir en el que ha dit la Roser amb el tema de precarietat. Costarà molt sortir d'aquesta situació de precarietat laboral, perquè precisament és una de les bases en les quals se sustenta el sistema aquest, que és la precarització del treball, sobretot pel que afecta el jovent. Jo, una amiga de la CUP l'altre dia parlant, té, per posar un exemple pel Mari, té quatre feines diferents, i vaig dir, quan cobres a final de mes? Quatre feines diferents, 800 euros per quatre feines. Clar, dius, és veritat que n'hi ha dos que segurament no són, però home, i com ella segur que n'hi ha molts, una noia que té 25 anys, per tant,
i com moltes vegades veu molta gent obligada a anar a l'economia submergida.
Exacte.
No? Per necessitat, no per voluntat d'esquivar la pressió fiscal.
I a partir d'aquí plantegem-nos doncs el que tantes vegades s'ha comentat de com et pots emancipar, etc. Per tant, i potser en aquest punt el pla sí que té mancances a l'hora de plantejar el tema de la precarietat laboral, per exemple. Però bé, vaja, ja està.
Us prometo que intentaré ser telegràfic.
Sí, els demano brevetat perquè queden 5 minuts i si volen afegir alguna cosa més ho haurem de fer en aquesta estoneta perquè a les 10 hem de marxar.
La qüestió de les retallades que ha mencionat en Pere, jo només dic que les estructures de l'estat del benestar exigeixen la seva... O sigui, que es plantegin sostenibles. Si no, passa el que passa. Ja està, no vull entrar més polèmica en aquest tema perquè ja ho hem fet moltes vegades. Probablement sí que haurem d'anar postergant el pla més enllà del 2015... molt important el que està mencionat sobre l'atur dels segments d'edat més alt. Efectivament, i és una qüestió que estem treballant molt intensament aquestes setmanes, les corbes d'atur en aquest moment descriuen una caiguda molt pronunciada pels menors de 45-40. Caiguda pronunciada, I en canvi l'altra li costa. I quan més gran, és del segment de 55 i més, va créixer molt menys, però li costa molt baixar. I això s'entén fàcilment. Per una empresa és molt més car acomiadar una persona que porta molts més anys, però després, si aquesta persona acaba sent acomiadada o perquè l'empresa tanca, és molt més difícil que reinsereixi. I per tant, aquí tenim un problema. El problema a mig i llarg termini serà aquest, clarament. I ja hi estem treballant i és una qüestió que compartirem ara molt aviat. Respecte a la precarietat, sí. Acabo.
Un telegràfic.
Té molt a veure amb l'atur. Si hi ha un atur molt alt, hi ha moltes persones disposades a treballar per menys, i això porta directament a la precarietat. I sobre el que s'ha dit de que és consubstancial a la naturalesa humana, tot això, vull recordar que hi ha països semblants a Catalunya, com Dinamarca, per exemple, que té una corba de Lorentz que és quasi perfecta, és a dir, vol dir que la distribució de la riquesa és quasi uniforme a la societat, no? I que això no passa, és a dir, això és factible, i no és Dinamarca l'únic cas, tenim exemples molt propers, hi ha societats i països amb una economia i amb un tamany econòmic i amb una capacitat de generar PIB pràcticament idèntic al de Catalunya.
Sí. Mira, jo,
fem una ronda final.
Voldria fer una espècie, ja que estem parlant de models econòmics i tal, voldria fer unes precisions. Aquí tenim un model econòmic, que és el model socialista i el model del tripartit, que davant de la crisi el que diuen és que s'ha de gastar més, que és el que van fer i és el que va provocar la
gastar
crisi.
Gastar no, invertir.
Gastar més.
Gastar no, invertir.
No invertir no en crisi, invertir en misèria, i llavors és el que ha provocat. Un model econòmic que ha demostrat els seus resultats amb les últimes dades, el creixement d'Espanya, la disminució de l'atur, que són dades positives, cada vegada més positives, i un model que és el nacionalista, que és el no fer res, que és el que hem fet, no? No fer res, no legislar, enredar-se amb lius independentistes i separatistes i prou. I després hi ha el Partit Popular que treballa i que tira el país endavant. Ja, per animar una mica al final de la tertúlia.
Sí, no sé si és el millor moment. PSC, breument, Iniciativa i la CUP i marxarem.
Sí, abans deia el Carles Borrelló, deia l'estructura ha de garantir la sostenibilitat. I jo em pregunto, la sostenibilitat econòmica garanteix la dreta o val més garantir la sostenibilitat social, que és el que proposa l'esquerra. Per què baixa l'atur amb menys de 40 anys? Precarietat laboral, sou més baixos.
També hi ha més ocupació.
Bueno, no, però hi ha precarietat salarial. Sí, i A vegades demanem compromís social a les empreses, un compromís social més enllà de fer una plaça o arranjar un carrer o fer un museu, podríem dir compromís social amb els seus propis treballadors, tal com deia el president, em sembla que era el president de Foment, que deia que ara que funciona bé, podem començar a pujar els salaris. Jo crec que s'hauria de fer, podríem allargar-ho més, però vaja.
Gràcies per la concreció. Iniciativa.
Jo seré més concret encara, perquè jo crec que ja ho he dit tot i ja no cal enredar-se que si l'independentisme, que si el tripartit, perquè això sembla el dia de la marmota, i llavors doncs ho deixo aquí.
Molt bé, doncs gràcies també per la concreció, i tancarà la CUP i marxarem.
No, una mica amb la línia del que apuntava el Carles, jo crec que és important fixar-se en exemples de països que funcionen a nivell social i funcionen a nivell de justícia social. I ell ha posat l'exemple de Dinamarca, seré sincer, més o menys el conec, però tampoc el conec amb profunditat, i n'hi ha molts d'altres, i jo crec que no ens ha de fer por mirar països que funcionen i intentar al màxim que sigui possible copiar-lo.
Posi un exemple.
Em faràs posar un exemple que segur que encendria la tertúlia, per tant no el posaré ara, però...
però
en tot cas...
M'imagino, però no el vull dir perquè no em vull posar en el lloc dels altres.
Hi ha molts exemples. No, però també m'agradaria centrar-ho en països que segurament, per dinàmiques, són més propers a nosaltres i que poden ser molts països europeus.
Carles Brugaroles, Jordi Carreras, Pere Soler, Roser Casamitjana i Guim Pros, molt bon dia als 5. I el recordo que la tertúlia en polítics de la setmana que ve serà dilluns amb aquelles formacions que obtinguin representació a les eleccions europees. Per tant, veurem qui ve. Depèn de com vagin els resultats, no? Vull dir que... I si no ens veiem d'aquí 15 dies...
Esperem que hi puguem ser tots.
Tots menys la CUP, segur.
Gràcies. Sí, la CUP segur que no.
Segur que no, perquè no hi és.
Que vagi bé, molt bon dia.
Gràcies. Gràcies.